también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Mientras tanto, lo que sí que les puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado, en coordinación con el resto de instituciones, vamos a estar protegiéndolas, vamos a estar asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario. Y finalmente, como presidente del Gobierno, en esta tarde decretaremos 3 días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy y que durará hasta el jueves también a medianoche. Por tanto, quiero también con mis palabras hacer ese reconocimiento a la cooperación institucional con la Junta de Andalucía, con la Diputación, también con el consistorio, con sus vecinos y con sus vecinas y también con todos los vecinos y vecinas que me consta de las localidades aladeñas o cercanas al Alto Guadalquivir, porque me consta que han estado trabajando desde el primer instante de este accidente y que lo siguen haciendo con esa solidaridad y con esa humanidad a la cual antes se hacía referencia, propia del pueblo andaluz. Vamos a seguir trabajando. Aquí está el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ya ayer de madrugada dio los primeros datos de esta tragedia y continuaremos informando, por supuesto, a los medios de comunicación. Un último comentario que me gustaría hacer al conjunto de la ciudadanía y es el de que atiendan y accedan a la información oficial, que lo hagan también a los servicios de emergencia, que accedan a la información de los medios de comunicación contrastados. Desgraciadamente, en otras tragedias también lo hemos sufrido, los bulos, la desinformación, también se extiende, genera mucha zozobra, genera mucha incertidumbre y mucho dolor, sobre todo cuando estamos hablando de las víctimas y de sus familiares. Con lo cual, como he dicho al principio, agradecer a los medios de comunicación su trabajo y pedirles a los ciudadanos y ciudadanas que si quieren informarse lo hagan por medios de comunicación contrastados y también por los mecanismos oficiales que, lógicamente, la Administración General del Estado y el resto de instituciones estamos dando para conocer hasta el último detalle de esta tragedia. Nada más y gracias.
Ja us han dit, eren les paraules de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol, que s'ha desplaçat fins a Damuz, fins a Còrdoba, amb motiu d'aquesta tragèdia ferroviària que va tenir lloc ahir amb el Manco, 39 víctimes mortals i més de 150 ferits. Sánchez s'ha sumat al dolor, ha donat mostres de suport cap a les víctimes i també ha fet una apel·lació a la unitat, tant en aquest dolor com en la resposta. Ha reconegut que es trigarà temps a saber què ha pogut causar aquesta desgràcia, aquest accident, però que tot d'una que es conegui, ha assegurat, s'explicarà amb transparència. També ha volgut garantir que l'Estat, coordinat amb les altres institucions, tant autonòmiques com locals, oferiran protecció i assistència al temps que calgui a les víctimes de la tragèdia i ha recordat que s'ha declarat el dol oficial des d'avui i fins dijous a la mitjanit. Ha fet una petició, una darrera petició als ciutadans. Donada l'experiència d'altres tragèdies, és important que acudeixin a la informació, als canals oficials, per evitar informar-se amb notícies falses. Hem arribat així a les 2:34 a l'informatiu migdia. Us deixem amb les edicions insulars.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. Minuts de silenci a tots els ajuntaments i també a les seus del Consell Insular com a mostres de condol pel mortal accident de tren ocorregut ahir a Andalusia. Fins al moment hi ha 39 persones mortes i centenars de ferides, algunes de les quals de gravetat. El motiu del sinistre encara es desconeix a hores d'ara. Tot donant donar més detalls.
L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Menorca se solidaritza amb el tràgic accident ferroviari de Còrdoba. Totes les administracions de l'illa han fet avui migdia un minut de silenci en record de les víctimes i per expressar també el condol a les famílies i persones afectades. El Consell i tots els ajuntaments, sense excepció, s'han afegit a aquestes mostres de condol. I és que és el primer accident de l'alta velocitat a l'estat espanyol, el segon de gravetat més alta en el sistema ferroviari, amb, de moment, 39 víctimes mortals i més de 150 ferits, 13 dels quals han estat molt greu, segons el balanç provisional del sinistre d'ahir vespre a la localitat d'Ademuz. Les autoritats ja avisen que es necessitaran dies per esbrinar les causes del descarrilament dels dos trens, dos models punters en el mercat, que, segons les primeres informacions, no excedien la velocitat màxima permesa. També s'allunya l'opció de l'errada humana. Avui, com deia, minuts de silenci, commemoracions, records i també una activitat política pràcticament paralitzada a tot el país.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El que no s'atura són les protestes dels pescadors que tenen previst reunir-se avui capvespre amb representants del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per exigir que no s'apliqui el nou reglament de la Unió Europea, demanant que es flexibilitzi al màxim aquestes mesures, ja que el govern central, diuen, té marge de maniobra a l'hora d'aplicar-les. Un dels assistents a aquesta reunió serà Xavier Marquès, és president de la Confraria de Pescadors de Ciutadella i que hi assistirà com a representant de la Federació Balear.
Mos flexibilitzi un poc aquestes mesures i mos permeti poder fer feina tranquils, no? No amb aquest all entrevessat en el cor, de que si dus un peix d'un quilo, més d'un quilo fa un quilo 200, ja és una multa de 3.000 euros. Cosa un poc exagerada.
Les mesures més polèmiques són les que obliguen a notificar la tornada a port amb 4 hores d'antelació i també haver de declarar el pes exacte de cada una de les captures. Els professionals ho consideren inviable. El sector, com dèiem, s'ha aturat avui en senyal de protesta. Aquí a Menorca els professionals s'han concentrat davant la llotja de Mó per mostrar el rebuig en aquest nou reglament. Entre els presents, Josep Bondia és patró i armador d'una barca d'arrossegament i membre de la Confraria de Pescadors del municipi.
El més sorprenent de tot és que el medi marí està bé. Hi ha peix, hi ha gamba, entens? Però Europa se basa en un estudi de fa 10 o 15 anys, i no hi ha manera de que es gafin els estudis actuals.
I seguim parlant de la mà, perquè en previsió que el temps empitjori en les pròximes hores, les navilieres han cancel·lat tots els trajectes des d'avui que vespre i també demà de matí. No hi haurà, per tant, connexions marítimes ni amb Mallorca ni tampoc amb la península. Per saber més detalls del vent i sobretot de la pluja que ens espera, saludem Pedro Roger, meteoròleg d'IB3. Bon dia, Pedro.
Bon dia, avui hem encetat una jornada molt inestable, marcada pel vent, l'onatge i les precipitacions. El vent bufa amb força de gregal i, en conseqüència, l'onatge és molt intens a la costa més exposada, i aquestes complicacions aniran a més amb el pas de les hores. De fet, serà demà quan el vent bufi amb més força i quan l'onatge sigui més important. Molta precaució, ja que al nord de Menorca tindrem mà brava. I no ens podem oblidar també del cel. Avui serà un dia tapat i amb precipitacions, que ens afectaran pel que resta d'aquesta jornada. I tot i que tindrem una petita treva la següent matinada, demà tornarà a ser un dia plujós. I per acabar, ho feim amb la temperatura. Avui no canviarà gaire respecte d'ahir. Els valors més elevats giraran aproximadament de l'entorn dels 14 graus i demà tampoc tindran gran canvis en el termòmetre.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Obrim a la plana política. El cicle de l'aigua i l'espai públic són dues de les prioritats de l'Ajuntament de Mó per aquest 2026. Uns comptes que s'enfilen per primera vegada, atenció, per damunt dels 50 milions d'euros. Carles Marquès.
Pressupost històric a Maó, 50 milions d'euros. L'Ajuntament preveu ingressar més d'un milió d'euros amb la subhasta de 18 parcel·les residencials a preu taxat a la zona de Malbuja i destinar prop de 18 milions d'euros a personal. La gran aposta és el pla d'inversions plurianuals amb 21 milions i mig d'euros fins al 2028. I destaquen projectes en habitatge amb l'adquisició del solar de Catissa, on està previst construir 100 habitatges socials i un aparcament públic, i sobretot en el cicle de l'aigua, amb la tercera desnitrificació, la xarxa de pluvials de Vinidalí i les noves canalitzacions de Turó. Héctor Pons és el batle de Maó.
L'Ajuntament fa anys que té una sèrie de parcel·les, de sòls que estan desaprofitats, que no s'estan utilitzant, i aquest pressupost contempla aquesta mobilització de sòl públic. Per altra banda, la incorporació d'un pla d'inversions plurianual. Això el que fa és que intenta fer una planificació realista de les inversions.
Entre les inversions, la reforma de la plaça Constitució, que es pagarà amb fons actualment en execució, el projecte de l'esplanada, l'aparcament de Trapucó o el desbrossament del penya-segat. També preveu la reforma de Sant Manuel i Deià, la construcció d'un refugi climàtic a la plaça Eivissa i una intervenció a Sant Francesc. Tot amb uns comptes sense nou endeutament i amb un impost de béns immobles, un IBI a la baixa. Helena Costa és la tinent de batle d'Hisenda a Maó.
Una cosa molt important dins aquest pressupost és que no se preveu un endeutament, no se preveu la contractació de cap préstec. I en quant a tema de taxes i impostos, comentar que hi ha una baixada d'un punt de CIBI.
Els comptes contemplen també la nova oficina municipal de tributs i la recuperació de l'antic espai de la policia local. Un pressupost orientat a garantir serveis i inversió a mitjà termini.
Gràcies, Carles Barquer. Seguim a Mo, on la família desnonada divendres passat a l'Avinguda Fordaló ha passat el cap de setmana en una cotxeria que s'ha adaptat per poder-hi viure mínimament. De moment, ha descartat les alternatives proposades pels serveis municipals. Han rebutjat el pis de lloguer pel seu elevat cost, 1.200 euros mensuals, i també perquè no es permeten animals. Tampoc veuen amb bons ulls la casa d'acollida, que tampoc no permet l'entrada d'animals. De moment, s'han instal·lat, com dèiem, en una cotxeria d'un familiar. Dissabte que vespre, voluntaris de la plataforma Menorca per un habitatge digne van poder accedir a l'immoble on els darrers anys havia viscut la família per acabar de buidar les seves pertinences. Escoltats per la policia, van poder recuperar multitud d'animals, entre els quals ocells i també rosegadors, que han estat ara traslladats a una casa de camp. Avui la família estava citada als serveis socials municipals, però no hi ha assistit. I Càritas Diocesana ha atès el darrer any més de 800 persones, ha activat més de 260 targetes moneder, a través de les quals 400 famílies amb pocs recursos han obtingut aliments i ha donat també 280 ajuts puntuals. A més, una seixantena de persones han passat pels tallers d'inserció laboral que organitza Mestral. Sentim Guillem Ferrer, secretari general de Càritas.
Quasi un 25% de les persones que han passat per aquests llocs de feina han trobat després feina a l'empresa normalitzada a través d'espais de Mestral.
Per altra banda, nou infants i les seves famílies han format part del projecte PAI2 per combatre l'exclusió social, ho explica Carmen Reinés, la consellera de Benestar Social.
Perquè sortir de la vulnerabilitat no és immediat. Requereix temps, requereix confiança i requereix d'un suport continuat. Aquí la feina de Càritas és clau.
L'entitat ha renovat dos convenis de col·laboració amb el Consell que destinarà més de 300.000 euros per garantir la continuïtat de totes aquestes línies d'actuació i concretament per implementar el projecte PAI2, que ara només es fa a Ciutadella, també a Maó. Precisament a Ciutadella, l'Ajuntament ha apuntalat dues sales i el soterrani de l'edifici de l'OAR perquè hi ha detectat problemes estructurals. Un edifici que és en un 83% propietat municipal i en fan ús principalment 6 associacions culturals i esportives. Va ser la propietat del segon pis qui va advertir de filtracions d'aigua i això va advertir i això va derivar en una inspecció tècnica. L'informe presentat constata aquestes filtracions que han afectat a més les bigues del forjat. El 2018 ja es va haver de canviar la coberta d'aquest edifici per una situació similar. Dijous hi ha una reunió programada entre els tres propietaris per decidir les actuacions que s'hi han de fer. Sentim el batle de Ciutadella, Llorenç Ferrer, i també dos veïns del municipi.
Necessita una reforma bastant integral, sobretot de lo que és coberta i de lo que és soterrani, i revisar tot lo que és pilars i això. Els edificis van tornant vells i, per tant, els ajuntaments tenim obligació d'anar revisant i d'anar actualitzant els informes.
un edifici de l'Ajuntament que tingui més de 50 anys s'ha de suposar que també ha de passar, si té UV, de l'edifici. Si no l'ha passat, posarem un interrogant, una falta.
De 50 anys i no passa en revisió. I un edifici particular t'obliguen a passar a revisió, si no n'hi ha multa.
L'Ajuntament està ara intentant reubicar les associacions afectades. Arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.